Crim.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Les 3 continuen pendents de l'operació tornada de trànsit a les acaballes del macropont de desembre. A aquesta hora, les carreteres que connecten amb el Pirineu són les que presenten més cues. Última hora des del RAC, Bernat Pareja.
Ja trobem cues d'uns 4 quilòmetres en els accessos al túnel del Cadí a la C-16 i congestió a la mateixa via entre Tarradellas i Sant Corneli, amb 2 embusos en sentit Barcelona. A la C-17, congestió entre Campdevànol i Ripoll en sentit sud. A la C-14, 10 quilòmetres de retencions entre Hostalets de Tost i Organyà, també en sentit sud. I a la P-7, 2 quilòmetres de marxa lenta a l'alçada de Granollers, també en sentit Barcelona. Pel que fa a l'entrada a la capital i les seves rondes, fluïdesa en totes les vies en ambdós sentits de la marxa. És tot des del RAC.
El dispositiu especial de trànsit es mantindrà fins a la mitjanit, quan s'espera que ja hagin tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles. I a punt de començar a Buenos Aires la presa de possessió de Javier Milei. Milers dels seguidors del líder d'ultradreta s'apleguen aquesta hora a l'exterior del Congrés, on es fa la cerimònia. En acabar, el nou president de l'Argentina farà un discurs des de les escales del Parlament. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que la guerra entre Israel i Hamas ha afectat greument el sistema sanitari de Gaza. Expliquen que des que va començar el conflicte hi ha hagut uns 450 atacs només a centres sanitaris de la franja. És per això que l'OMS explica que recuperar aquests centres és extremadament difícil, i més tenint en compte que cada vegada és més complicat poder fer entrar ajuda humanitària a la zona. I el Barça i el Girona s'enfronten aquest vespre a l'estadi Lluís Companys amb la possibilitat d'aprofitar la punxada del Real Madrid.
Una victòria del Barça ajusta la classificació, un empat la manté com estava. Si el Girona guanya, acabarà liderant solitari. Al conjunt blaugrana es confirma la baixa de Marcos Alonso. El Girona queda fora de la convocatòria Pablo Torre per la clàusula de la por. A partir de les 9, des d'una hora abans, a la sintonia de RAC1. També pot aprofitar l'ensopegada del Madrid l'Atlético, que al descans està guanyant 2-0 l'Almeria amb gols de Morata i Correa.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, començarem la setmana amb un ambient molt càlid per l'època en algunes comarques.
Sí, sobretot a la costa i al prelitoral, però també destacable la pujada de la temperatura que es notarà molt a muntanya, a les cotes més altes del Pirineu, sense glaçades com a mínim. No hi ha gaire humitat i això permet que la neu es conservi força bé, malgrat les temperatures tan excepcionals que tindrem demà i dimarts encara a moltes zones properes a la costa i també muntanya. En canvi, en valls interiors, Catalunya Central, Ponent, Prepirineu fins i tot, amb moltes boires i humitat, la inversió tèrmica mantindrà l'aire fred més estancat bona part del dia, com ja ha passat aquest cap de setmana, i tot plegat amb sol i amb aquestes boires que de matinada tornaran a reaparèixer a l'interior. I si aquesta nit aneu a Montjuïc, el Barça-Girona, temperatura de 12-13 graus durant el partit, per tant, abrigueu-vos, tot i que l'ambient no serà molt fred.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
A les 4 arrencarà el Superesports, a les 8 tota la prèvia del Barça-Girona i cap a la mitjanit ho remataré amb el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
Això és Reconcentrat amb Bedu de Batlle. A few stolen moments is all. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you.
It's not... Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts al Reconcentrat. Avui hem començat així una mica lents i suavets, perquè imagino que esteu tristes i tristos perquè s'està acabant el pont, i és normal. I alguns, molts, imagino que teniu una tarda, vespre, nit de carretera i manta. Sobretot, feu bondat, que l'important és arribar. I per fer-vos una mica de companyia en aquest inici de tarda, fins a les 4, que començarà el Superesports, us acompanyarem amb alguns dels millors moments de la setmana a RAC1. I per obrir aquesta hora, hem triat aquest tema que fa Doncs 38 anys. L'any 1985 era número 1 als Estats Units i arreu del món, de fet, en l'àlbum debut de Whitney Houston, que duia el seu nom, disc homònim, i amb aquest tema, Saving All My Love For You, la cantant de Nova Jersey, era un dels temes d'aquell àlbum. Recordem, amb només 22 anys grava aquest àlbum, que encara és un dels més venuts de la història. Va deixar alguns temes, Greatest Love of All, entre d'altres, i aquest Saving All My Love For You. Una carrera després plena d'èxits, sent una de les principals artistes de la història de la música, i que per desgràcia es va anar trencant amb els anys, i que va acabar amb un tràgic final l'any 2012 amb la mort de Whitney Houston amb 48 anys. Ella obre aquesta obra del Reconcentrat, en què podreu gaudir del gran Ramon Gené al versió RAC1, parlant de Puccini aquesta setmana. Ho hem rescatat. I també amb el vostè primer, amb en Marc Giró, rebent la visita d'en Daniel Stigman Magraner, un artista que és molt interessant. Us el recomano molt. Tot això fins a les 4. El Reconcentrat torna d'aquí uns dies. Sigueu feliços i que sigui lleu el que queda de diumenge. Enteniment a la carretera.
Així sona, Reconcentrat.
Ah, vale, vale. Saludem a aquesta hora el músic i conferenciant Ramon Gené. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Ets molt elegant avui.
Ah, és que avui vaig de look de programa.
Ah, perquè, sí. Perquè és que vas a gravar alguna cosa o què?
No, perquè m'he aixecat d'hora al matí, aquest matí tenia una entrevista,
ah.
I aleshores m'he com guarnit de programa. I sí. Des que he sortit aquest matí a les 8 del matí ja no he tornat a casa.
I a quines milles?
I ja vaig així, vaig com de la tele.
Com una persona, fas molt de gat.
Serà el look que farà servir
el... Tot i que, trobo que tinc com ganes com de... Saps com de fer...
D'anar amb un punt més millor vestit.
Sí, una cosa que faci una mica més de patxoca.
Això diu molt a favor teu. Em sembla molt bé.
No sé si vol dir que m'estic fent gran.
No, vol dir que... Que tens més...
Que ets personeta.
Cuides el detall.
Comences a tenir gust amb algunes coses.
Gràcies.
Que cada cop no, que tens cada cop t'agrada més.
Està bé, cuidar-se.
Està molt bé.
No sé.
Anava a dir que no sé si ni et portaràs per exemple aquest vestit que portes avui el 26 i 27 de desembre, perquè ja hi vist pel carrer que torneu amb el corbatxo.
Escolta'm, tio,
love.
No parem, tio, no parem ni per festes, tio.
Dimarts, el 26, que és Sant Esteve
i l'endemà.
Exacte. Al Teatre Coliseu.
Això és una miqueta allò que tu estàs fent els canalons i a la tarda que
per
ja
pai,
estàs fart d'aguantar el cunyat i aguantar
el camp de casa.
Bueno, allò... hi ha molta gent que té aquesta estratègia, eh?
Sí.
Marxem que...
Que hem d'anar al teatre.
Tenim unes entrades.
Jo crec que el dia 26 és un gran dia per anar al teatre.
Sí. Marxem que hem d'anar al teatre.
Sí. Així que nosaltres estem el dia 25, que és Nadal, assajant en algun moment.
El 26.
Sí, exacte.
Sant Esteve.
Exacte.
I el 27.
I aquesta setmana vinent, el dia 7, serem al Palau de Congressos d'Andorra.
Ah, molt bé.
Molt bé.
Doncs, escolta, tots els andorrans, o els que s'acosteu per Andorra...
Si voleu venir més una estona, doncs ja ho sabeu. I...
No, és que us he vist, a més, us he vist disfressats allò, vestits de, ja per l'ocasió.
Sí, perquè fem... perquè això s'ha de dir en anglès, fem Christmas Edition.
Christmas Edition.
Però això vol dir que també incorporeu cançons...
Nadal. Clar.
Espectacle nadalenc.
Les seves cosetes de Nadal.
Molt bé.
Clar.
Sí.
Passa preciós.
Sembla la... Com es diu aquella cançó? La de...
Fins que em munt d'allò.
All I Want For Christmas Is You, tio.
Aquesta la tocareu?
Bueno,
sonarà.
Em temo que...
Que és una obligació.
Bueno, clar, perdona. És la cançó de Nadal?
És la que identifica el Nadal.
Sí.
Aquesta ens agrada, no?
Sobretot perquè aquella dona que no fa prou escalers amb aquesta cançó...
Perquè per acabar de...
Exacte.
Per acabar de tancar el calaix.
Exacte, perquè sí...
Que ara, per cert, no em ve el nom, eh?
Maria Carey.
Mariah.
Bé, avui no parlarem de Mariah, sinó que parlarem de la peça protagonista que ara mateix ocupa el Liceu.
Exacte.
Que és...
Turandot
de Puccini.
De Puccini. Ocupa no només el Liceu, sinó també, que sempre ens ho deixem una miqueta de banda i no convé, perquè més són, diguéssim, com patrocinadors d'aquesta secció, que són els nostres amics de l'Orquestra Simfònica del Vallès,
sí,
l'Operació per Catalunya, que sabeu que porten l'òpera per tot el territori, i també fan Turandot aquesta temporada. Turandot és com aquella òpera que a tothom li agrada. Tu no tens ni idea de res, o si tens idea o no tens idea, és igual. Tu vas allà i allò és un fotimer de gent amunt i avall, gent cantant, i Puccini a tor i a dret, i bim, bam, bum, i...
És una manera introductòria
per
anar a l'òpera.
És allò que és segur...
A mi m'agrada, fins i tot, si no li ves mal...
I...
Ni cas, tu ni cas.
Tire.
I bé, és aquesta òpera que agrada a tothom i que té aquells moments que tothom coneix, que no acabarem de posar, però que sí, per exemple, si escoltem el final de l'òpera, que a tothom li sonarà...
Aquesta cançó és la que va sonar a la boda de la meva nena quan van tallar el pastel. Hi havia una màquina de fum i uns focus i els dos nuvis allà tallant el pastel amb aquesta música, allà a Can Montcat. Va ser preciós.
És de casament, és de
casament. Sí, el Tuto Pavarotti la cantava...
El Tuto, sobretot. El Tuto,
la cantava...
El Tuto, sobretot. Sí, sí. És cert, sí, sí. Tuto Pavarotti.
Sí, bueno, que no hi queda...
Tuto. Alguns li deien Luciano, però... En principi, per Tuto també responia.
Sí, sí,
senyor Tuto, senyor Tuto.
Sí, i tant.
Senyor Tuto, por aquí.
I tant. Sí. I tenia una veu olé.
Sí, una veu olé, sí. Una veu olé.
Sí, sí. Que... En principi se'l coneixia més per Luciano, però...
Sí.
Si vostè el coneix per Tuto...
Sa mare, li deia així.
Sí, sa mare li deia Luciano, però... Però vostè li no, coneix com a Tuto, no?
Tot és Tuto.
Però hi ha molta cosa explicada a Turandot.
Moltes coses. La primera... moltes.
Sí. Moltes perquè és una obra inacabada.
És una obra inacabada, exacte. Que Puccini va traspassar abans d'acabar-la. Que una altra cosa és per què es fa Puccini una altra vegada i per què tornem a fer Turandot. Doncs perquè l'any que ve... l'any 24, que ja estem a tombar del 24, és l'any Puccini, perquè Puccini va morir l'any 1924 per culpa d'un càncer de gola i, ara clar, estem a tombar del 24 i ara vindrà...
Per tant, el 24 farà?
Farà 100 anys.
100 anys. 100 anys.
Va morir l'any 1924 a Brussel·les, perquè ell va marxar a Brussel·les perquè quan li van diagnosticar el càncer li van dir, miri, només hi ha dos llocs on vostè pot anar a mirar de curar-se això, que ja li diem que segurament que no es curarà, però pot anar a dos llocs. I un li van dir, pot anar a Berlín o pot anar a Brussel·les. I aleshores ell va escollir anar a Brussel·les amb un metge, amb un doctor que em segueix de doctor Legu, i el doctor Legu doncs, li va fer l'operació,
I el pobre Puccini va sobreviure a la pressió que li van fer amb anestèsia local perquè ell estava molt delicat del cor, i tot i que va sobreviure a l'operació, doncs després va morir d'un atac de cor, de postoperatori.
Esclar, que tots són desgràcies.
Sí. Però la tenien acabada.
Sí, era un home que fumava molt, eh? O sigui, fumava... sabeu allò que deien abans? Abans hi havia una expressió...
Com un carreter.
Sí, això encara... Això es pot dir?
Bueno, ara pots dir...
Sí? No sé, eh?
Sí, sí. Com un reportador. Ara diria el nom d'algú del programa, però tampoc quedaria bé. Per tant, no ho diria.
Jesús.
Sempre has d'estar...
No, que no ho he dit, he reservat la... He fet reservat.
Que potser és un d'aquests que... Perquè jo, a vegades, baixo per l'escala. Jo sí. Baixo per l'escala.
Hi ha un panorama a l'escala.
A l'escala hi ha un panorama que és brutal. Perquè a cada replà hi ha un, sí. Hi ha un senyal d'aquest de prohibit fumar. I tothom està fumant... A sota...
A cada replà hi ha...
Sí. Tots semblen senyoretes que fumen
al
carrer.
Borilles?
Sí.
Al terra.
Unes ampolles amb aigua, on suren, sí. Tot un que és molt maco, també,
molt
de veure.
Elegant.
I després hi ha un bon home, un senyor que es dedica, és el que, un dels de manteniment, que es dedica a escombrar tota l'escala, ah. I cada dia penso, realment, quina corc de porcs hi ha en aquest edifici.
Però ara ha evolucionat, perquè ara fumen i el mòbil.
Fumen.
Sí, el Puccini no tenia mòbil, però sí que fumava molt. I ara que hi penso, si... El Puccini va néixer a Lucca, que és una localitat que està, diguéssim, com al oest de Florència. I a la plaça... major de Lucca hi ha una estàtua de Puccini que està assegut amb una cadira i està amb un cigarret a la mà.
Fixat.
I a Torre del Lago, que és el lloc on ell després va anar a viure, on es va comprar una casa, primer va començar a estiuejar i després ja s'hi va anar a viure per sempre, que està encara més a l'oest de Lucca, està ja, diguéssim, a la Mediterrània, es diu Torre del Lago perquè per davant hi ha la Mediterrània i per darrere hi ha un llac molt gran i molt bonic, i ell vivia allà, i allà davant de la seva casa, que es diu Villa Puccini, hi ha també una estàtua, un monument a Puccini, on surt ja directament Puccini amb el cigarret a la boca.
Fixa't.
Una mica com Terence Moix, que sempre...
Es fumava...
Si tu veus el documental aquest...
Sí, el de Filming.
Exacte.
Sí.
No, contínuament fuma. Continuament.
Doncs a Puccini era exactament igual. O sigui, acabava un...
I otro.
I en tenia un altre.
Terence Moix igual.
Constantment. I clar, no és que al final, doncs, l'home, doncs, clar, la cosa no li va anar, no li va anar bé.
Esperava que s'acabés un, com a mínim.
Bueno, hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que empalma un rere l'altre.
Bueno, que pel Liceu, Turandot s'ha convertit en una òpera important, perquè ja sabeu que va ser l'òpera amb la que el 7 d'octubre, això m'ho he apuntat, el 7 d'octubre de 1999, després del segon incendi, es va inaugurar...
Es va cremar.
Es va cremar.
Se'm va cremar a mi.
Sí. Perquè fumava aquell home?
No, amb el soldat.
Es va cremar
amb el soplete.
Amb un bufador, que una espurna...
El taló de ser no va baixar.
Va passar com una cosa.
Exacte.
I
els nens venen de París.
Sí, i ja sabeu que el Liceu s'ha cremat dues vegades.
I tant.
La primera es va cremar l'any 1861 i després el 1994, quan va passar tot això.
Està cremat, no?
Està maleït, que hi van tirar la bomba. La bomba del Liceu, i tant.
Sí.
Està maleït,
sí. Això, la bomba del Liceu, és una altra història.
Per exemple, no, però està maleït.
Sí, està maleït, vinga, d'acord. Que hi ha més teatres...
Jo me'l mirava dissabte, que me'l mirava i pensava...
El que, al Liceu?
Pensava...
Per fora o per dins?
No, per dins.
Ah, sí.
Estava veient Turandot i tal, i quan les estones que... Com que va haver-hi dues aturades a la segona, que no tenia res més a fer, vaig dir, a veure, deixa'm mirar. I me'l vaig estar mirant i vaig pensar...
Ara parlem d'això de les aturades,
eh? Vaig pensar...
Què?
Que és un debat que es va generar, que va haver-hi força debat en el seu moment, de si el Liceu s'hauria d'haver reconstruït com està reconstruït o s'hauria d'haver reconstruït diferent.
Jo estic molt a favor de que s'hagi reconstruït allà on era.
Això sí.
I tal com era.
Jo també. Era preciós.
Jo dissabte em van agafar dubtes.
Per què?
Perquè vaig tenir la sensació de si això, si el Liceu es va cremar, aleshores... s'ha reproduït com era,
per només la sala.
Sí, però
tota la resta és ben diferent, eh?
No, però la gent on està?
Sí, però diguéssim, el més important no és on està la gent, sinó la capacitat d'operar del teatre. O sigui, el teatre
serà,
abans...
No, això serà pels que no veiem la capacitat d'operar del teatre, sí, però parlo de la sala.
Sí, però en l'antic teatre, aquesta Turandot, tu no l'haguessis pogut veure.
Sí, inclús es van expropiar finques i es va ampliar el Liceu i es van fer unes obres d'unes dimensions. Amb això estic totalment d'acord. La sala...
És la mateixa.
Val, la sala és el que... El dissabte...
És gairebé la mateixa.
No m'ho havia plantejat mai, però el dissabte vaig tenir...
Però què et passa, que no t'agrada?
Que vols que torni a cremar?
No, vaig tenir la sensació, vaig pensar...
Que mal. Per què estem discutint ara?
Dic una reflexió.
Una idea que li va passar.
Una reflexió que vaig pensar.
Era preciós.
Una mica, vaig ser una mica de part temàtic.
Perdona, que és preciós.
Perquè, clar,
com una cosa falsa.
Clar, perquè si això es va cremar i es va reconstruir tal com era,
i que
no té una autenticitat d'original, sinó crec que cada cop que una cosa es crema s'ha de fer, la reconstrucció s'ha de fer una cosa, un punt diferent, s'ha de fer diferent.
Això
no
va passar,
com era.
Això va passar, per exemple...
Però és una reflexió que repeteixo, sí, dissabte, amb 20 reflexió, minuts o 25 que tenia, que no serà...
Aquí...
Vaig estar pensant i vaig dir...
Bé, ja ens fem el guió i discutim. Un altre teatre que li va passar això era el Teatre Reggio de Torino. A Turí hi havia un teatre, el Teatro Reggio. Imagineu-vos, un teatre a la italiana, de ferradura, exactament igual. Es va cremar l'any 1936, per la guerra i la història. I van estar discutint com el fem, com el deixem de fer. El fem igual, Van passar tants dies discutint que no el van tornar a obrir el nou fins l'any 1973. Del 36 al 73.
Carà.
I ara el teatre és nou. És un teatre dels anys 70, amb una estètica dels anys 70. És molt bonic, però és allò de com setantero. És com el Guateque de Peter Sellers.
Oh, que meravella. Val?
Però...
Horrorós.
Horrorós o no. És aquella estètica d'aquell moment. I aleshores, quan vas, tu ara, per exemple, aniries i diries, hosti, això és horrorós, tant de bo haguéssim fet com el d'abans.
Sí, sí.
No ho sé, eh?
No, ho vaig pensar, però... T'he de dir que quan vaig al Liceu m'encanta. O sigui, jo el trobo una sala fantàstica. Però sí que va haver un moment que vaig pensar... Potser sí que en aquell debat que va existir en el seu moment, de si s'havia de fer nou o si s'havia de fer igual que Montserrat Caballé va defensar des del primer moment que havia de ser tal igual,
va cantar allà amb el teatre, cremat.
Penseu que es va cremar el 94 i el 99 ja s'estava fent un Turandot, o sigui, poca conya,
Es va anar per feina.
En 4 dies es va anar per feina i es va fer, i us en recordeu aquell eslògan que hi havia aleshores, que és el Liceu de tots. Era el Liceu de tots, que de fet és el Liceu de tots.
Sí, perquè abans era d'uns quants. Propietaris.
Era abans era d'uns quants.
Em permeteu fer un parèntesis, que hi ha la Queca que et pregunta, Ramon, si l'espectacle Love, si és apte per menors de 7-8 anys.
I tant.
Perquè diu que va mirar la pàgina web però que no veia si era apte per menors.
Sí, poden venir la canalla, pot venir tothom.
Perfecte.
I més el Nadal.
Molt bé.
Només faltaria.
Bueno, tornem a tornar.
Vinga, va, anem. Què estàvem dient? De què parlàvem?
No, estàvem, només hem escoltat el començament.
De les estàtues fumant.
Ah, sí, de les estàtues fumant. I de les fotografies, si aneu també i poseu fotografies, veureu que en alguna surt Puccini fumant, pobre home. L'obra es va estrenar el 26, 2 anys després que Puccini morís com us he dit, a Brussel·les. Hi ha la famosa anècdota que ella...
Home, abans, anècdota?
Sí, és veritat. Que abans de marxar es va entrevistar amb Toscanini, amb el gran Arturo Toscanini.
Sí.
I li va dir, perquè clar, no havia acabat l'obra, no? Que després podem parlar de per què no havia acabat l'obra. O podem parlar d'això dels dos, de les dues pauses, que tu he vist que t'han fet nosa, no?, les dues pauses.
Bueno, una primera mitjana, ja hi ha pausa. No vaig acabar d'entendre perquè hi ha una pausa. Suposo que vaig entendre que vaig suposar que era pel decorat.
Sí, no és tan només pel decorat, perquè el decorat es pot canviar més o menys de pressa, sinó és per la duresa de l'obra. Sí, aquesta és una obra molt dura. O sigui, pels cantants és...
Molt exigent.
Bueno, totes ho són, oi? Però vull dir, el personatge de Turandot és un personatge assassí. Per la soprano que el canti. La soprano que l'incorpori al seu repertori el cantarà unes quantes vegades i prou. Perquè al cap de cantar-lo, quan el porti 3, 4, 5 anys cantant-lo, o sigui, la veu comença a fer figa i és molt exigent. I el personatge de Calaf, el príncipe Ignoto, que es diu al principi, que ningú sap qui, no sap la seva identitat, no? El príncipe Ignoto, doncs és un paper duríssim també pel tenor. I clar, ara...
O sigui, fan mitja hora i ja... Fa una pausa perquè refagin.
Escolta, està en un moment al camerino, fes un got d'aigua i descansa un moment, perquè és que això... perquè tampoc et va semblar tant que canvies el decorat, no?
No.
Exacte. Doncs no, per és això. Que hi ha una exigència vocal molt, molt gran i els cantants han de poder reposar descansar un moment. Penseu, o per si hi ha algú molt despistat que ens està escoltant, que suposo que tothom ho sap, però per si hi ha algú molt despistat... aquests cantants surten allà, com diria el senyor Marcelí, a pecho descubierto.
A veure, clar...
No hi ha, micròfon.
A pecho descubierto. Ni micròfons, ni històries, ni rotllos d'això. Quan anem a fer love, que hem d'anar a assajar i ens passem allà una tarda microfonant i nos hi balanço, si no sé què.
Que si puja, que si baixa, que si tu no se't sent, que si el micròfon... Ah, és un rotllo, tu.
És un rotllo, vull dir, tu vas allà i allò és totalment acústic. El que sona és el que hi ha. I aleshores no hi ha trampa, i clar, que la gent han de descansar una miqueta. Bé, sabem de què va tota aquesta òpera o no?
No.
Da, doncs va, sí que ho sabem, però ho expliquem un moment ràpid, que és el següent, que és, s'obre el taló i surt el mandarí, i diu, popolo di Pechino, la legge è questa. Poble de Pequí, perquè tot això passa a la ciutat prohibida de Pequí, de Pequín, perdó. Popolo di Pechino, la legge è questa. Aquesta és la llei. Turandot, la pura esposa serà di chi di sangue reggio spieguit i entre enigmi che la proporrà. És a dir, Turandot, la pura serà l'esposa d'aquell que tingui sang reial i sigui capaç de resoldre els tres enigmes que ella li proposarà. Ma, però, qui afronti el cimento e vinto resti, és a dir, aquell que es presenti i sigui vençut per Turandot, porgia l'escure la superba testa, és a dir, li tallarem el cap.
Ja hi som, ja hi som.
Li tallarem
el cap. Els encanta. Sí, sí.
Aleshores, com comença l'òpera i escoltem el mandarí com diu tot això, i vull que us fixeu en com l'obra comença amb una força bestial, pam, pam, sí, pam, sí. Pam, i aleshores com hi ha uns acords que després expliquem. Som-hi. I aquest s'acabem. Vale, m'aturo un moment, Àlex. Vull que us fixeu. Clara, que veig el piano darrere, ensenyaria més bé per explicar-ho. És igual, no, ara no posarem el piano. No.
Seure.
No, ara fotrem un merder, no sé si seguim el piano o què?
Ui, no se sap si està
connectat. És igual, Àlex, deixa-ho estar, deixa-ho estar. Un altre dia hi pensaré.
És igual.
Hi pensaré. Però vull que us fixeu, hi ha aquests acords inicials. Tan, 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 pam, ram, pam, pam, pam. I es comença, pam, pam. Mira, just amb els pitos. I aleshores és...
De què li he fet gràcia? Va, els pitos ha sigut boníssim. La gràcia que tenen els pitos a vegades...
És que no en té cap gràcia, vostè.
Tu pensaves que els pitos no tenen sentit de l'humor i sí que el tenen, sí. Tu no veus que tenen aquesta cosa...
I fixa't que entren en el moment...
En el moment, a tu, la gràcia.
I diu, pam, 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 entre els pitos.
Agafa'ls que faci una secció l'any que ve.
M'està interessant molt el que està dient, digues.
I aleshores...
Si no ho pots dir, no ho diguis.
No, però fixeu-vos que aquests acords, els que venen després, tenen com una espècie de doble sonoritat, perquè és difícil d'explicar. El proper dia posarem el piano i ho explicarem. Va,
el proper dia, demana-ho abans,
sí,
i s'instal·laran a les 3 de la tarda i el piano.
Soc ruc, és veritat. Va, tira, torna-m'hi, és igual. Ja, popolo di Pechino,
El Conchino.
N'hi ha molts gongs, eh?
Sí. Aquí. La legge è questa. Turandot, la pura esposa sarà di chi di sangue reggio spieghi tre enigmi. tot el poble de Pellà. Ja us diu, il príncipe di Persia adversa ebbe fortuna. No ha tingut sort, perquè el príncep de Pèrsia ja s'ha presentat a les proves. Diu, el sorger de la luna, quan surti la lluna, per man del boia...
Es capsa.
Moia. Avisem quan tanyen caps. Llavors tothom es barata. El mataran, no? Perquè aquí passa una cosa i és... com és que tu et presentes aquestes proves si tens totes les de perdre, no? Que és la cosa, diguéssim.
Bueno,
perquè
penses que ets espavilat i podràs desxifrar
sí, aquí hi ha una cosa d'una miqueta de mascle alfa, eh? Hi ha una miqueta de cosa de mascle alfa que pensa amb la seva masculinitat, sí, que serà...
Xulo d'aquests, sí. Jo voy a poder, i patapam, el cap a terra.
Vostè, si s'hagués presentat, vostè hauria insultat tot.
Segur. Sí, esclar, vostè que és una eminència. Sí. La qüestió és que l'òpera comença així i comença amb el moment en què arriba, surt el príncep de Pèrsia, que és el que ho ha intentat abans, i li tallaran el cap. No? Sí. És una òpera de molta gent i de molt merder. I aleshores m'agradaria que escoltéssim el moment, per exemple, per entendre tot això, eh? Per si algú està dubtant, que moltes vegades em diuen quina és l'òpera que haig d'anar a veure, quina és l'òpera que haig d'anar a veure, i com que no pot ser una resposta personalitzada per tothom, doncs ves a veure Turandot, que segur que t'agradarà. Aleshores, és el moment en què el poble demana a la principessa, a la Turandot, que encara no ha sortit, li demana pietà, li demana que tingui clemència, però Turandot és inflexible. Es diu la principessa di Gel. És una dona frígida, és una dona... Abans es deia una dona frígida, ara s'hauria de dir una dona freda i explicarem per què és freda en relació amb els homes, eh? Però escoltem aquesta música increïble, com el poble li demana que tingui clemència, perquè clar, ja surt el pobre passarell, clar, que és el príncep de Pèrsia, que li van a tallar el cap, eh? Principessa. Principessa. Pietà, 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 principessa. I ara, de la música, perquè ell apareix a una escena. Pietà, li diuen. Pietà. I surt ella... Aquesta és la música de Turandot. Principessa, li diuen.
Són directes.
Això és espectacular, no?
Posa la
plaga. Hi ha molta gent aquí, eh?
Gallina de piel, aquí, no? Gallina de piel.
Totalment d'acord.
És brutal. Perquè és brutal, no? Amb tots aquests recursos que... El proper dia vindrem, tornarem a parlar de Turandot, seurem al piano i tocarem musiquetes.
Vinga, fet. Perfecte.
I explicarem una miqueta per què sonen així, tan orientals i tan xules. Bé, enmig de tota aquesta multitud hi ha una persona que és un paio, que ningú sap qui és, que a l'òpera se'l denomina, a la partitura, il príncipe ignoto. És a dir, hi ha un suposat príncep, que és el príncep dels tàrtars, que ningú sap qui és, i que quan entra en escena diu, oh, aquesta dona, com pot ser tan dolenta, que posa aquests enigmes i tothom, i després els que no els encerta els pela, no? Però clar, el que passa... és que de la mateixa manera que vosaltres que quedeu corpresos quan escolteu aquesta música, esteu al teatre, jo el primer, el que li passa a il príncipe ignoto, que està enmig de la multitud, és que quan la veu aparèixer amb ella, aleshores ell canvia tot el seu discurs i passa de dir, aquesta dona com pot ser tan dolenta, passa de dir, oh divina beltà.
S'enamora...
S'enamora a l'instant.
A l'instant.
Perquè ella és pràcticament com una deessa. I és una deessa. Perquè ella és filla de l'emperador, que l'emperador és sempre un cantant, aviso pels que hi aneu i digueu, hòstia, l'emperador no se'l sent.
No se'l sent.
Molt bé. Doncs l'emperador no,
no se'l sent perquè jo crec que el posen quasi al...
Primer que està
al Raval, està cantant al Raval, a dins.
Sí, està cantant allà a Santa Mònica.
Exacte, allà baix. Ara, allà baix. I clar, dic que no arriba, aquest home no arriba. Sí, i després em van dir que l'emperador d'ara, el que està fet, un dels que està...
N'hi ha dos.
Val un 80 anys, eh?
Sí, és que els tenen. Llavors s'ha de fer expressament així. Ah. Perquè l'emperador, i ho diu la partitura, té...
No es va moure, o sigui...
No, està sempre
per
segur.
Per no moure's...
No, està sempre segur.
No va ni aplaudir al final. Ell.
Ja.
Perquè és emperador. Bueno, o s'ha mort, o...
No, perquè l'emperador és un ésser mitològic.
Perquè tots aplaudeixen, al final tots aplaudeixen, i en canvi ell, l'emperador, no. I vas dir, aquest home ja ha palmat aquí dalt.
Que això d'aplaudir-se és una cosa que es fa ara, que abans no es feia, però això després ho expliquem.
No s'aplaudeixen entre ells.
Sí, això fa de mal.
Tu l'has hecho muy bien, també.
Sí, això
has estado...
No t'agrada.
Això no m'agrada, això és estranyot.
Per què?
Això és estranyot. Abans no es feia això.
No, pues ara es fa, eh?
Sí.
És com de camaraderia, no?
I això és estranyot. És estranyot.
Bueno, ja entraràs un altre dia.
Això un altre dia parlarem.
Perquè és estranyot.
Perquè tu surts i els que t'han d'aplaudir és el públic.
Exacte. Això estic d'acord amb tu, veus? Però
el que t'ha d'aplaudir és el públic.
Bueno, aquí al Bracet, aquí al Bracet has aplaudit molt, eh?
Sí.
Però no.
Abans, a l'òpera, el teatre no posa-lo amb el foc, però a l'òpera, si en sortia... saludava el públic i el públic aplaudia. I els companys estaven a darrere respectuosament, o fins i tot estaven rere el taló, perquè abans es saludava amb el taló baixat.
Exacte.
Això de saludar amb el taló pujat és una cosa de fa uns quants
moderna.
Anys és una cosa, diguéssim, sí, ja fa uns anys que es fa, eh?
Moderna.
Bé, però tornem, on érem? Ja no sé on érem.
No,
que el senyor gran, l'emperador.
Ah, sí, l'emperador. Això, l'emperador. La partitura diu... És que l'emperador no és un ésser humà, és un ésser mitològic. Per això la Turandot és també... És com d'alguna manera inabastable. Perquè és la filla d'alguna manera d'un ésser mitològic, d'un déu. La partitura diu 10.000 anni. L'emperador té 10.000 anys.
Caram.
Per això té...
Ara entens, clar, no?
10.000 anni.
Per tant, el que el representa en 80 és canalla.
És canalla, és encara és canalla. I aleshores s'agafa un tenor que hagi fet una carrera molt important, però que ja no canti. Algú que estigui fins i tot retirat. I aleshores sempre es contracta amb un tenor. En aquest cas són dos tenors. Un és el Siegfried Jerusalem i l'altre és el Raúl Jiménez. Tots dos són dos tenors que han fet una carrera extraordinària durant molts anys, cadascun al seu repertori, i aleshores és típic que al Liceu... o qualsevol teatre, et truquin gran. Aquestes persones que ja estan, diguéssim...
És com en política al Senat, quan et porten al Senat, que ja és un tio gran...
Molt bé,
sí.
No, que ha de ser veterà.
Exacte. Aleshores, ell, ara deixarem estar moltes coses, perquè si no anirem molt tard, però ell... clar, diu, divina beltà, se n'enamora i diu, jo em presento les proves, no? I tothom diu, home, on vas, desesperat, surten els ministres de la Turandot, que es diuen ping-pam-pong.
Boníssims.
Són boníssims.
Boníssims. Ja van estar estel·lars, però aquests tres personatges són magnífics.
Són estel·lars, i al principi del segon acte, que hi ha tota l'escena d'aquests tres ministres que expliquen les seves coses i com governen i el que faran i l'altre, i un pensa això, i ara aquest es presenta i també li tallarem el cap i totes aquestes coses, és una escena brutal. I es diuen ping-pam-pong. Escoltem el final del primer acte, quan tothom li diu no ho facis, però ell, com que és mascle alfa i ja no hi veu més, saps? És una miqueta allò que ara se'n diu ara se'n diu heterosexual bàsic.
Tete noble.
Heterosexual bàsic.
Està ben vist.
I aleshores, si tu et presentes has de tocar tres vegades el gong. Has d'anar a la façana, del palau i dir tres vegades el nom de Turandot i tocar tres vegades el gong. Són així. Tots li diuen portiamolo via, deixa'l estar. I ell diu, lasciatemi, deixeu-me estar. I ell sol es va inflamant, I per darrere tothom li diu, deixa-ho estar, deixa-ho córrer. Som. El poble, tothom. Però ell, Turandot,
La mort, li diuen. La segona vegada. Tercera. I el gong, tres vegades. I la música d'aturada. Brilla la princesa. I ara tota aquesta música tan bonica, ja veureu, eh? De sobte, la mort.
Bestial.
Després d'això dius...
Escolta, que per cert,
Reina.
Va dirigir la directora
a Londra. De la Parra, sí. Fantàstica, mexicana.
Brutal, eh?
Sí. L'havia d'entrevistar l'altre dia, no vaig anar a poder...
La directora d'orquestra era...
Sí, la directora d'orquestra, sí, a Londra de la Parra, sí.
Et diria més, vaig estar mirant més estona.
Estava
més per com dirigia ella que per l'escenari.
Sí.
Era fascinant.
Sí. Fantàstica, sí. Tota la roda.
La dona, fixa't.
Pues sí,
què ha de dir?
Sí.
No, fixa't. Fixa't. Perdona.
Sí.
Vostè ha comptat les vegades que diu fixa't en una tarda?
Exacte.
Vostè ha arribat a comptar les vegades que diu fixa't en una tarda?
Va, ens posem deures.
Que per cert, li vaig comprar el comptador.
No li vas donar.
El Pàmies, i no me'n recordo mai de donar-lo.
No.
Li vaig comprar un comptador perquè el Pàmies diu que és el programa on s'aplaudeix més i que un dia voldria comptar-ho.
Home, per favor.
I vaig comprar-li un comptador d'aquests. Sí. A més, va posar l'exemple d'aquests que quan puges a l'avió van comptant.
Sí.
El tinc aquí i no me'n recordo mai de donar-li.
Va, el proper dia que vingui t'ho recordo.
Home, però jo trobo que està molt bé quan aplaudiu el programa. És, fa molt,
és segell de la casa.
Fa goig.
Amb el fixa't farem el mateix.
Ràpid. Si vosaltres us haguéssiu presentat a les proves, què us hagués passat?
Home, jo m'ho haguéssim tallat al cap.
Estaríem morts.
Voleu provar-les o no?
Sí,
no,
ja,
no tenim temps.
Vinga, va.
No tenim temps.
El proper dia no vols tornar a parlar del tema?
Sí.
Amb el piano, sí. Doncs fem les proves.
El proper dia fem. Expliquem, ens asseiem al piano i expliquem algunes cosetes xules al piano. Perquè la gent digui, per això són així. Saps? Com quatre coses fàcils, perquè en Puccini passa una cosa, que és com que agrada a tothom li sembla que és com una música de passo que te'n vol i que no sé què, no, i és una música molt complicada i molt important, eh? Farem això i farem també els tres enigmes.
Molt bé.
Aviam si vosaltres hauríeu estat capaços de resoldre els tres enigmes
que
us hauria proposat la principessa Turandot.
Per cert, que el Ferran Aixalà ens diu, és curiós que l'emperador tingui 10.000 anys, perquè 10.000 anys és el que s'utilitza a Orient, al Japó, a la Xina, a Corea, per dir llarga vida. De fet, el crit de guerra dels soldats japonesos Banzai volia dir 10.000 anys a l'emperador.
Bravo, Ferran.
Gràcies.
No teníem ni idea d'això. Jo, si més no, no en tenia ni idea, així que moltes gràcies.
I també ens explicaràs el final de Turandot.
Ah, sí, perquè aquí hi ha problemes també.
Perquè Puccini no va acabar...
No, exacte.
Es va acabar d'una manera.
Ah,
hi ha alguna directora o director que ha canviat el final, ara l'han tornat a canviar, i aquí hem de discutir...
Aquí hi ha marro que deia la tinga.
Exacte, com acaba Turandot.
Ostres, és veritat, hem de parlar de moltes coses.
Això et dic, que hauràs de fer una segona part de Turandot.
Ja, però quan torni la gent ja se n'haurà oblidat.
No se n'oblidat. Farem un resum, allò.
Un recordatori.
Farem com a les sèries.
Sí.
En capítols anteriors.
De què feu?
Com a les sèries, en capítols anteriors.
Com allò que feia abans el senyor Boigues.
Com allò de mediador.
Accent
mig sud-americà i àrab, el tacto, eh?
Sí, sí, és difícil.
Fes-ho.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un petó per tothom.
Queda Puccini, segona part.
Això és... Reconcentrat.
Clapés!
Bueno, bueno.
Vinga. Ningú s'ha quedat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, tenets una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Despertis. Deu estar somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC 1.
Hola, sóc la Noemi Polls, editora de La Primera Pedra. A casa no pujàvem tant la cadira per recitar, però sí que alguna vegada la meva germana havia portat un poema perquè entre tots, just abans de menjar, el recitéssim a trossets, asseguts a taula. I us vull recitar aquest verset que per mi il·lustra molt bé el que és l'esperit de Nadal. És de Montse Ginesta i es titula Aquest Nadal i diu així: Aquest Nadal no vull que...
Aquest Nadal RAC 1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
Així sona Reconcentrat.
Daniel Stigman Magraner, bravo. Daniel, què tal estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Ai, quina alegria, Daniel. Escolta'm una cosa. Nosaltres sí que estem contents que hagis estat aquí, perquè tu ets una estrella sideral de l'art contemporani al planeta Terra. I ara mateix estem celebrant que t'està fent una retrospectiva al MACBA, que es pot veure fins al 20 de maig, que ja tens d'anar-hi, que és una exposició, tu, Noelia, a més has escrit al País una crònica, sí, per escriure la crònica.
Sí, vaig anar i vaig parlar amb
fantàstic.
Ell. Fantàstic.
I es diu Una fulla al lloc de l'ull. Una fulla al lloc de l'ull. No foteu-los amb el nom, eh? Una fulla al lloc de l'ull, el cul... No, a l'ull. A l'ull. Una fulla al lloc de l'ull. Que és la teva, una retrospectiva que et dediquen al MACBA. Perquè, esclar, tu, tot i ser... Has nascut a Barcelona, em sembla.
Sí.
Tens ara 46 anys, molt bé. Això ho sé perquè ho dius, Noelia, vas espatllar tot el País, que és públic notori.
Sempre posem, ens obliguen.
Els obliguen, no?
Sí,
no.
Jo no estic, no sé si estic molt a favor d'això,
jo sí.
Perquè, sí?
Sí, sí t'agrada.
Ah, bueno, a mi també, m'ubica, no, no sé.
A tu, Daniel, t'agrada que s'hagi desvetllat. Tu que et pensaves que pensàvem que tenies 23, però...
Sembla
que...
més jove, sí,
ara
sí.
Ara m'han descobert.
Ara t'han descobert, eh? A veure, com... tu ets una persona molt coneguda dintre del circuit internacional de l'art contemporani, t'han fet exposicions arreu i no n'havia, no te n'havien fet mai cap a Barcelona. Això exactament, tu com t'ho expliques?
No sé, diuen que ningú és profeta a casa seva, i potser sigui veritat. Sí que n'he fet algunes exposicions aquí a Barcelona, no? els últims 20 anys, però poquetes, potser 3 només, i la veritat és que tenir la sort de poder mostrar tot el que he anat fent aquestes últimes 2 dècades i mitja a la família, als amics, i amb un museu tan espectacular com és el MACBA, pues és una honra i una alegria.
Tu portaves, vas anar al Brasil a fer un experimentar, ara ens ho explicaràs, i teòricament hi havies d'estar 3 mesos, no? Perquè tu des de petit tenies una obsessió per la selva tropical, això ens ho explicaràs, però t'hi vas acabar passant 20 anys, has viscut, o sigui, anaves per 3 mesos sí. I t'hi has passat 20 anys. I anaves a estudiar la selva tropical, que segueix sent una de les teves obsessions. Ens pots explicar una mica tota aquesta pregunta que t'he fet, que és un lío de pregunta? Doncs tu respon brillantment. Clar, a veure, que es noti que ets artista.
No, jo volia ser biòleg abans de ser, sí. De ser artista.
T'ha passat amb tots.
Carai.
Biòlegs i astronautes. Sí. I la veritat és que aquesta passió per la natura i per la selva tropical, com deies, pues no se m'ha passat mai, no? Jo dels 9 als 15 anys, més o menys, estava bastant obsessionat amb la selva i ja cap als 15 anys em vaig adonar que mai seria el biòleg que volia ser, perquè jo era dolentíssim en matemàtiques i en química i tot això, i llavors em vaig decantar per les arts, que era l'altra cosa que es tenia a la balança.
I però quan vas al Brasil a fer, què anaves a fer exactament?
Jo volia anar a veure el treball, sobretot la selva en si mateixa, però també els arxius de dos artistes fantàstics, són Lili Tizica i Lígia Clark, i jo volia estar un temps a Rio de Janeiro, investigar els arxius una mica, veure la selva i tornar-me inspirat.
I tornar. Aquí, sí. I què va passar? Que t'hi vas passar 20 anys? Vas anar allargant? Vas anar...
Ai, bueno, no. Que vaig dir que 3 mesos van passar molt ràpid, clar, vaig dir... Hòstia, em quedaré 3 mesos més, no? I després, 3 mesos més.
I algun dia que vas dir, ja em quedo? O encara no ha passat?
Encara vas sumant 3 mesos.
No, va haver-hi un moment, jo crec que l'únic moment que vaig fer una decisió conscient d'aquest era el lloc on volia viure, quan em vaig separar de la... O sigui, vaig conèixer una noia, això evidentment és part de la història.
Ah, és que sempre ajuda, eh?
Casar,
l'amor.
I quan ens vam separar, va ser el moment que vaig dir, hòstia, ara torno a Barcelona, hòstia, no sé, no
ho tinc massa clar. Un vaia rotllo, el fracassat, hòstia. No,
i un dia estava a la platja Ipanema i estava mirant al voltant, i de sobte vaig dir, i per què collons no tornaré a Barcelona? Sí,
mira,
superbé aquí.
Aquí és on jo volia arribar, clar, què fa que una persona vulgui romandre al Brasil? Pues estàs a Ipanema, macho, clar.
Olla, que coixa més linda.
Jo, tal. Escolta una cosa, per tant, tu estàs, veig que estàs també per l'evolució de la família, com dirà, quan explicarà després l'Aurelia Ramírez, eh? Ets dels nostres. Què t'agrada dir? Has citat a la Lígia Clark i a l'Elio Tizia, i a mi m'agradaria saber que són dos artistes que a mi m'encanten també, que veig que vas descobrir la Fundació Tàpies, quan la dirigia el Borja Vilell, que va ser, jo crec que va ser una època espectacular, on molts vam descobrir molts artistes que encara ara ens agraden, no? Què recordes d'aquella Fundació Tàpies? A més, ara que farà la Fundació Tàpies? Farà com...
El centenari.
Tàpies, sí. Uh-huh. Però d'aquella Fundació Tàpies del Borja Vilell, on vam descobrir aquests artistes?
Va ser la meva formació estètica. Realment, no? O sigui, allà vaig veure... O sigui, de fet, Manolo és un dels culpables de que me n'hagi anat a viure al Brasil, no?
Veus? Sí. Bueno, escolta, deia, si em sembla que era l'article de Noelia,
sí.
Que es veu que tu no estàs... una de les teves bases, un dels teus pilars per començar a treballar, és que creus que és un error separar la cultura... O sigui, aquesta idea de l'oposició, de que nosaltres ho fem tot per oposició, el que no és una cosa és una altra, el blanc i el negre, el tal. Separar la cultura de la natura o el cos de la ment. Això és una cosa que tu trobes que és un error. Per què?
Perquè crec que... Bueno, ara ens posarem serios.
No, però va estar molt bé quan ho vas explicar. O sigui, que tens una teoria que a mi m'agrada moltíssim. Sí. O sigui que...
Bueno, a veure, intento explicar-ho ràpidament, però bàsicament aquestes divisions són artificials, no? Perquè són unes divisions que els hem fet nosaltres per intentar entendre i, diguem, organitzar el món i poder navegar-lo, però no són reals, no? No existeix una ment sense cos, no existeix una emoció sense pensament, etcètera, no? El que em molesta d'aquestes divisions no és que siguin artificials, sinó que primer, bueno, que ens els creiem, però després que són extremament jeràrquiques. Llavors posem la ment per sobre el cos, la cultura per sobre la natura, i etcètera, no? Llavors això ens ha permès d'alguna manera malmetre la natura sense percebre que ens estàvem malmetent a nosaltres mateixos, no? Perquè ens posem una situació de superioritat i de separació amb la resta del món que ens entorna, no? I amb el meu treball una de les coses que intento fer és abolir o o difuminar una mica aquestes separacions, no?
I és veritat que a vegades parlem de la natura com si la natura fos una cosa que està allà i nosaltres...
Sí, o que només l'emprem per extreure allò que necessitem, no? O sigui, fer aquesta lògica extractivista, no? De la natura, d'anar i agafar el que volem, com si nosaltres fom...
No en formessin part, com si estiguéssim a un altre nivell, sí. El títol, una fulla al lloc de l'ull, ja sé que us fa ràbia explicar els títols als artistes, perquè aquest em dirà, doncs vés a veure l'exposició i ja ho entendràs, però...
Home, Iba Inéfico s'entén.
Sí, Iba Inéfico ho entès a la primera. Però una fulla al lloc de l'ull, que és preciós, eh?
Hi ha dos orígens d'aquest títol. El primer és un vers de Paul Celan que diu una fulla translúcida al lloc de la boca, i l'altre és el títol en anglès de l'exposició, que és una mica, m'agrada més en realitat, que és a leaf shapes the eye, no? O sigui, una fulla dona forma a l'ull, no? Mm-hmm. I això ve d'una idea. O sigui, per exemple, en física, no? És molt, ja està molt estesa la idea, no? Al principi d'Eisenberg, que el científic només per observar la partícula l'afecta. Però ens oblidem moltes vegades que la partícula està afectant el científic també, no? O sigui, hi ha sempre és un viatge de dues vies, no? Llavors, l'ull està transformant la fulla, la mirada està transformant la fulla, però la fulla també està transformant la mirada, no?
Mm-hmm. Després s'ha de dir que aquesta exposició és molt divertida. O sigui, perdona, eh?
Home, el teu vídeo, fantàstic.
Ah, sí, he fet un vídeo, perquè hi ha cortoscuro, i ho vaig pensar, sí. Genial. I després, altra cosa, és molt divertida. Bueno, hi ha unes aquarel·les que trobo precioses, no? Sí. Les trobes precioses, aquestes que acabes fent...
Sí. La que està...
Però, a banda d'aquestes coses molt boniques de veure, que això, penses tot això de la natura, tot, perfecte, però després hi ha coses molt boniques de veure, que t'encanta veure coses boniques, i després també hi ha tota aquesta sala... amb aquesta catifa o aquest blava que es veu que va canviant de to i amb aquells llums, i després hi ha dos grans instal·lacions, una que és com una mena de microclima amb insectes dins que t'hi has de fixar, perquè si no, no... Jo ara no m'hi vaig fixar, i com que ho he llegit a la documentació, he de tornar-hi perquè ja estic molt neguitós, perquè no m'hi vaig fixar prou. És que els fixaré les coses.
Microinsectes
vius.
Vius, no.
D'aquests que són com de...
Vius, sí, clar. Sí. Ai, i t'has de fixar, perquè estan allà... Bueno, tu allà has mesclat, no? O sigui, fauna d'aquí i flora d'un altre lloc, no?
Al contrari.
Ah, perdó. Però vale.
Flora autòctona i fauna exòtica.
Això.
I després també et pots fer un suc de taronja. Tu entres al magma i pots entrar a una instal·lació i et pots fer un suc de taronja. Això és literal el que jo li estic dient. Aquesta senyora està al·lucinada. Això per què? Jo ho vaig fer, eh? I més vaig fer unes amigues que tenia allà, jo estava allà asseguts i jujijaja.
Aquesta sala de la que parles, que és la sala principal de l'exposició, és tota sobre la percepció, sobre com ens percebem la nostra... O sigui, ens percebem d'alguna manera, mm-hmm. No? Llavors, per exemple, la catifa que estava blava i l'elevació que fa el terra et torna molt conscient del teu moviment per l'espai, de com et mous, de que estàs caminant, de que tens uns cos, no? Perquè moltes vegades a dins dels museus sembla que et siguis un ull sense cos i que s'està movent per l'espai. I aquí volíem portar el cos i l'experiència a primer terme, no?
En aquesta sala jo vaig estar a punt de fer la croqueta, perquè tens ganes de tirar-te...
Sí,
fer la croqueta, eh? T'ho dic,
és convida, convida.
Convida a fer la croqueta, convida a fer la croqueta. Bueno, i ara el Magma, com que és més simpàtic, és un museu simpàtic, vull dir que tu fas coses i no, ningú et ve dir res, diguéssim, que sí, això, en principi, home... Sí,
bueno, és una voluntat del museu, també, home, trencar aquesta cosa, clar, no? Tan rígida al museu i apropar-la, no?
Bueno, però també un quart oscuro tampoc calia, no?
Tan
simpàtic.
Sí, però és que és molt simpàtic el cort oscuro, però la gent que hi vagi, perquè ja ha tornat el cort oscuro a Barcelona, és fantàstic. Què t'anava a dir? És que amb lo de la pandèmia i el Tinder, la gent ja no va als cortos oscuros i és molt important tornar-hi. Escolta una cosa, al 20 anys al Brasil, ara estàs a Barcelona, dius que et pots... Estic molt fora de temps, però com has trobat Barcelona i quin és el teu projecte, la teva pròxima parada?
Barcelona està fantàstica. La veritat és una de les ciutats més sexis del món.
Home, i ara que ens has conegut a nosaltres encara més, clar.
I la meva pròxima parada és un sabàtic.
Com,
ah, molt bé.
Molt bé.
Un any sabàtic.
Un any sabàtic.
Un any sabàtic, també.
Ole, ole, ole.
Totalment aspect. Sí, sí, aspiracional.
Nosaltres el que volem, no? Un any sabàtic. No volem 3 o 4 anys sabàtics, necessitaríem.
Bueno, a qui li ha trucat el telèfon mentre feia una entrevista a vostè? Qui era? Digue'ns-ho, després de la publicitat ens diràs perquè ha sonat el nom de persona, després sabrem qui ha trucat a mig d'una entrevista, un dels millors artistes que tenim nosaltres internacionals, ha trucat a un senyor al telèfon. A més tens el volum que està sordejant, no? Mare de Déu. Bueno, escolta, Daniel Stigman Magraner, moltíssimes gràcies, una fulla al lloc de l'ull fins al 20 de maig al Magba. No te la perdis, perquè a més, si no has fet el suc de taronja per esmorzar aquell dia, te'l pots fer allà i a més fas amics. És que sí, increïble, sí. Jo em vaig enrotllar, vam estar parlant amb unes, la mar de simpàtiques. Gràcies, un aplaudiment.
Reconcentrat.